Doncs apa, que comencem setmana, ho fem des de Lleida a les 12:20, com sempre, i avui t'he de dir que tenim doncs, el Dia Internacional del Doblatge i també el Dia Mundial contra el Treball Infantil. És allò de d'esclavitzar l'esclavitud infantil, que és quan no toca. Hi ha una època de la vida, quan s'és petit, que s'ha de ser petit. S'ha de ser petit i s'ha de gaudir d'aquests avantatges. Per tant, avui és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Suposo que bé, començant aquesta setmana, com tots, és dilluns. El dilluns ja sabeu que té mala fama, però vaja, que si estàs al sector de l'educació, doncs això està més que rodat. És dia 12 de juny avui, hores d'ara ens estem acostant als 22 graus. Està relativament frenada la temperatura, perquè aquest matí a la ciutat de Lleida ens hem aixecat amb boira. I no suau, no? Una bona boira. Evidentment el sol és fortíssim i a la que doncs ha sortit i ha començat a traure la humitat de la superfície, doncs ha marxat. Però sí que és veritat que veure boira amb una temperatura relativament superior a la d'un hivern té la seva gràcia. Va ploure al final. Bueno, al final, ja ens ho van dir aquest cap de setmana que havia de ploure. I, de fet, ho ha fet bastant bé a tot arreu, menys a certs punts on ha caigut de manera doncs massa ràpida. I ja sabeu que quan plou massa en poc temps, doncs la cosa s'acaba descontrolant. Però, per exemple, mira, a Lleida van caure poc més de 7 litres. 11 al Picat, 13 a Vilanova de Segrià, 15 al Solerà, 16 a Balaguer, 19 a Tuixent, 20 a Serós, 21 al Pont de Suert, 22 a Guissona, a Valdomar, a la Pobla de Cérvoles, 23 litres per metre quadrat a Massoteres, 24 a la zona del Pallars Jussà, 25 a Senterada, a Rubió, 28 al Port de la Bonaigua, 29 a Barruera, 34 al Port del Comte, 34 i mig a la Granja d'Escar, 35 a Fraga i 60 a Torrebesses. De fet, ja m'ha arribat algun vídeo de, bueno, del que passa quan plou molt en poc temps i, a més, amb una terra en la que fa temps que no estava plovent. Doncs ja sabeu, l'aigua cor, no baixa cap a la terra. No, cor i, evidentment, doncs enganxa escales, carrers, places, etc. Doncs passa per sobre d'on ha de passar. Ha estat, com ja ens va avançar l'Armando Álvarez, un episodi de tempestes extremadament variable i, a més, extremadament variable en les quantitats a distàncies molt curtes. A distàncies molt curtes. Per exemple, a la Granja d'Escarp hi ha dos pluviòmetres col·locats. Amb un es van recollir 50 litres i a l'altre 41 litres amb una mica de calamarsa. A Torrebesses s'estima que van caure uns 60 litres per metre quadrat, però podrien ser fins i tot més. Per tant, ja ho veieu, molt, molt, molt localitzat, moltíssim. Ara, això sí, d'aigua n'ha deixat a pràcticament tota la província. Què és el que ens espera per avui? Doncs li preguntem al Said Esbai de l'Agència Estatal de Meteorologia. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida esperem principalment nuvolositat d'evolució diurna al llarg de la tarda i també xàfecs i tempestes més probables al Pirineu, on poden ser localment fortes, bé acompanyades de calamarsa i amb acumulacions que poden superar, per exemple, els 15 o fins i tot 20 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures sense canvis significatius, amb 31 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 30 graus de màxima a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, vent fluix variable. Per demà dimarts esperem intervals ennuvolats amb xàfecs i tempestes al llarg de la tarda, localment fortes i també amb calamarsa i amb probabilitat que arribin també al llarg de la jornada a la resta del territori. A més, parlem d'acumulacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures en descens, arribant fins als 29 graus de màxima a Lleida, 28 a Balaguer, 27 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:25 minuts, ara sí, l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I hem de parlar, evidentment, d'aquestes pluges del cap de setmana que, sobretot ahir a la tarda, van negar camps de fruiters, oliveres i ametllers a les Garrigues i en municipis del sud del Segrià, com per exemple Torrebesses. Alguns pagesos del municipi esperen que l'aigua no s'estanqui i pugui baixar sense causar danys als arbres, malgrat que caldrà veure l'evolució de les precipitacions en aquests propers dies. Els xàfecs en aquesta zona tampoc haurien provocat danys per pedra, segons Pere Roquer. Pel que fa al Pallars Jussà, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per tempesta que pot anar acompanyada de pedra i fort vent, però això ja saps que és molt, molt local. Per exemple, les pluges d'aquesta tarda, benvingudes siguin, evidentment, bé, als arbres els ja anirà bé, però no tothom pot ser,
El que ha fet és un desenvolupament de trombes d'aigua entre 25 i 50 litres que ha deixat anegats molts camps, tant d'ametlles, olives, oliveres com de fruiters, i en cap cas des d'assaig entenem que sigui perjudicial de cara sobretot als arbres i més venint de la sequera que venim. Sí que és cert que aquestes trombes d'aigua l'únic que proposien són fer danys a lo que és les explotacions, en el sentit de que totes aquelles ribes al tindre una tromba d'aigua tan ràpid el que fan és desaparèixer i provoca unes situacions de després tindre que fer solventar aquests danys que hagi pogut ocasionar, però en cap cas tant als arbres fruiters com als arbres d'ametlles oliveres no tindrà repercussió.
Veurem com es gestionen els torns d'aigua de supervivència que comencen avui, dia 12, ara en parlarem. Abans t'explico que a Penelles, ahir diumenge, hi va haver l'assemblea per debatre els motius que han portat al col·lapse dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues i buscar solucions per al futur. Experts i persones vinculades a la gestió de l'aigua han instat a implementar un model agrícola basat en la sobirania alimentària i que aposti per la producció adreçada a la població del territori en comptes d'optar per l'exportació a altres països. Així mateix, els ponents han demanat una gestió hídrica comuna i al servei del territori que, a banda dels pagesos, involucri també els municipis. Per exemple, Annelies Brockman, que és investigadora del grup d'aigua del CREAF, diu que s'ha d'implementar un model agrícola de proximitat i sostenible enfront dels canvis climàtics i d'una economia d'exportació i explotadora.
Hem de parlar de canviar el model agrícola cap a un model que aporti alimentació per la població i que pugui ser sostenible enfront als canvis que s'estan donant. Doncs transformar cap a un model que cuida dels sòls, que cuida dels rius, que cuida dels hàbitats en què es produeix aquesta agricultura.
Això ho signem tots. El problema ve quan, val, com ho fem això? Costa diners, què em costa, què em repercuteix a mi a nivell individual? I llavors ve quan venen els frens, perquè jo crec que això ho teníem clar des de, no ara, amb aquesta sequera, ja fa anys, però no s'havia fet res. Gerard Batalla, que és pagès i membre de l'Assemblea de Pagesa, parla d'un model agrícola basat en la sobirania alimentària.
Si nosaltres pensem que hem de tendir cap a una agricultura basada en la sobirania alimentària, que qualsevol remodelació del canal d'Urgell ha de demostrar prèviament que està feta al servei de mantenir l'estructura de l'empresa familiar agrària, a evitar la concentració de la terra, a fer una agricultura de proximitat, que a partir d'aquí podem parlar de modernitzar el canal d'Urgell.
I l'Antoni Palau, que és professor d'Ecologia Aquàtica i Recursos Hídrics de la Universitat de Lleida, parla de la gestió de l'aigua durant aquest estiu i de tenir en compte ja la campanya de rec de l'any vinent, un dels pocs que ja mira una mica més enllà.
Aleshores, la situació actual, estem al voltant de 98-99 hectòmetres cúbics als dos embassaments, Oliana i Rialp. Hem augmentat, no duplicat, però quasi. Vam començar, diguem, el 30 d'abril estàvem a 57 o 58. La perspectiva és doncs, que es pugui arribar a la setmana que ve al voltant dels 100 i poc hectòmetres cúbics. i a partir d'aquí doncs, ja s'ha de pensar de cara a com abordar aquest estiu, que dependrà molt de la pluviometria que tenim, de les temperatures, i sobretot pensar en la campanya de reg següent, perquè si comencem amb uns nivells d'embassament molt baixos i tenim una pluviometria adversa, doncs arrossegarem aquesta carència d'aigua que tenim ara un any hidrològic més.
De fet, és el que ja ha passat. Recordo que la manca de precipitacions va començar fa 23 mesos, o dos anys, si vols, números rodons. Evidentment, en aquests dos anys ha anat plovent, però sempre hi ha per sota de la mitja, i no en un dia concret, sinó en períodes grans de temps, és on has de mirar. Sempre hi ha per sota de la mitjana, teníem reserves i, per tant, escolta, no passa res, ens hem cruspit les reserves i quan ens hem quedat sense ha sigut quan, a veure què fem, restriccions, tanquem canals, etc etc etc. Aquesta assemblea, doncs, l'ha organitzat l'Assemblea Pagesa, hi ha hagut desenes de persones al Castell del Remei, entre les quals el president del Canal d'Urgell, Amadeu Ros. Com et deia, el primer torn de reg per garantir la supervivència d'arbres fruiters a l'àmbit del Canal d'Urgell ha començat avui. Avui dia 12, dilluns. A mesura que s'ha començat a subministrar aigua pel canal principal, en els seus diferents trams, els pagesos han pogut començar a regar les finques i també omplir basses per emmagatzemar aigua i disposar-ne per les properes setmanes. La previsió és que en 10 dies s'acabi aquest reg de supervivència i n'hi hagi un segon d'aquí a un mes. Per tant, les pluges que hi ha hagut ara, benvingudes siguin, evidentment. I Francesc Berenguer, que és pagès de Miralcamp, al Pla d'Urgell, ha celebrat l'arribada de l'aigua després de prop de dos mesos sense poder regar, tot i que hauria preferit esperar una o dues setmanes perquè justament acaba de ploure aquests darrers dies. És veritat, això? Però clar, com que la decisió ja estava presa i la burocràcia i la manera de prendre decisions és tan costosa, ens perdem poder reaccionar de manera ràpida. Ja fa molt temps que es va dir, el dilluns, dia 12, s'obre aquest primer tram de torn del reg de supervivència dels arbres. Resulta que ha plogut en els darrers dies. Doncs escolta, és igual el dia 12 a passar-ho el dia 19, per exemple. Oi? I allargues una mica més? No. Com que estava previst el dia 12, doncs s'ha de fer el dia 12. I així ha anat. Obrim plana política, perquè ja saps que tenim eleccions nacionals el diumenge 23 de juliol i es comencen a saber noms que tindrem a les llistes. Per exemple, a Lleida, Isidre Gavín ha guanyat les primàries de Junts per encapçalar aquesta llista del partit per la demarcació de Lleida a les eleccions d'aquest 23 de juliol. Gavín ha obtingut 142 vots pels 118 de Marta Gispert o els 14 de Joan Butxaca i 13 de David Tavero. Per tant, Isidre Gavín és el número 1 a la llista de Junts a la demarcació de Lleida. El PSC també ha presentat ja a la seva llista i serà Montse Mínguez qui repetirà com a cap de llista del PSC a Lleida. Ja ha estat fins ara i per tant tornarà a repetir. La resta de partits doncs estan treballant amb tot plegat. I a la Generalitat de Catalunya el seu president Pere Aragonès ha anunciat una remodelació del seu govern que afectarà a tres conselleries amb la sortida de Teresa Jordà d'Acció Climàtica, Juli Fernández de Territori i Ull, Josep González Cambrai d'Educació. Aquest regidor que ha tingut els sindicats en contra des de fa més d'un curs, per no dir dos, i que sempre havia estat ratificat des de la presidència, ara, per sorpresa, doncs el rellevem. Qui seran els substituts o substitutes? Doncs mira, David Mascort, a Acció Climàtica, Esther Capella, a Territori, i Anna Simó, a Educació. Aragonès, a més, ha anunciat que aquests canvis, amb aquests canvis el que pretén és que hi hagi estabilitat a l'equip de govern per poder afrontar les eleccions com toquen a la Generalitat al febrer del 2025. Febrer del 2025. És a dir, pràcticament d'aquí a un any i mig, una mica més, eh? Això és el que ha dit el president. I acabem amb la notícia econòmica del dia, perquè Lleida es manté com la primera productora de llet de vaca a Catalunya, però tot i així no s'escapa de la tendència a la reducció de cabanya i amb aquesta d'oferta a la indústria. Així ho posen de manifest les darreres dades anuals tancades que corresponen a la situació del sector l'any 2022. En concret, va acabar l'exercici amb una producció de 283,7 milions de litres davant dels 288,7 amb els quals havia acabat el 2020. Per tant, una petita davallada, però una davallada així tot. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Promoció per temps limitat. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973-2245-98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, és el moment de parlar d'aquests temes que de vegades en podem discutir i tenir opinions, però que sempre és millor comptar al teu costat amb una advocada o un advocat de confiança, perquè al final són els que ja entenen, les lleis també van canviant i, per tant, és la manera d'estar ben cobert, per entendre'ns. Pots anar a Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57, i després el telèfon, el que sempre et dic, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Josep Lluís Gómez, ja sabeu que és advocat, docent també a la Universitat de Lleida. Estan tocant ja el final de curs, un curs més, Josep Lluís. Ja dius, bueno, vinga, ja tenim ganes, eh?
Bueno, dependrà de la calor. Més calor, menys ganes.
Avui anem a parlar d'un tema... Mira, és un tema que jo crec que ve vinculat amb això del... Ja sabeu que fa temps que se'n parla, l'Espanya vaciada. Bueno, l'Espanya vaciada no és res més que la gent acabe gravitant cap a les ciutats, cap als municipis on es van acumulant més persones. Això no sabem si és bo o és dolent, si és més o menys saludable. De fet, tot apunta que no és del tot saludable, però sí que és més còmode, sí que tens els serveis més a mà... I també és veritat que sí que et compliques més la vida en quant a despeses i tot plegat. Però vaja, que això és una decisió personal i de cada família i de cada persona seguir vivint, jo què sé, al mig del camp o anar-te'n a una ciutat com, per exemple, Lleida o Barcelona. El que passa amb tot això és que ara, Josep Lluís, us heu començat a trobar certs problemes a l'hora de posar a la venda, per exemple, una finca en la que no saps on comença i on acaba. No queda massa clar. És a dir, tu et compres un pis a Lleida, vull dir, a qualsevol municipi, i són metres quadrats i saps on comença i on acaba. Et compres un solar i també està molt regulat això. Però, clar, i un camp al mig de zona rural, s'estan començant a esborrar i a perdre aquells punts de referència on a les escritures hi havia, no? Doncs és d'aquí a allà. I ara suposo que us esteu començant a trobar amb reclamacions de, escolta, m'has pres 3 metres, estàs entrant pel meu camí, no, que és meu, amunt i avall, no?
Bé, jo el que volia parlar era del tema de la coordinació entre el registre de la propietat i el catastre. I aquesta, la coordinació o la no coordinació.
O la no coordinació, sí.
La coordinació entre aquests dos.
A veure, quan arribarà per ser el fitxer únic, bueno, o la base de dades única en aquest país?
Bé, hi ha països en què aquesta duplicitat no existeix, cal dir-ho, eh? Cal dir-ho. I aleshores, bueno, anem a parlar d'aquesta problemàtica que a vegades sí que està, o força més vegades està lligada a l'àmbit rural. Però no penses que és una cosa recent, eh? Ja és una cosa de bastant antic, sobretot quan hi ha, diguem-ne, determinades fenòmens. Jo recordo quan les expropiacions de l'AVE o quan hi ha algun tipus d'expropiació per alguna carretera o per algun motiu, que aquests conflictes se manifesten. A veure, el registre de la propietat del catastre són dos institucions de naturalesa diferent i de diferents efectes, ¿vale? Tot i la passa que la característica és que recauen sobre l'àmbit immobiliari. I els dos no estan avui en dia encara sincerament coordinats. A partir d'una determinada data sí que s'estendeix aquí.
I no fan el mateix els dos,
no? No. Ara explicarem què d'això és. A veure, en primer lloc cal dir, i això passa força als pobles, que jo pot ser que siga propietari d'una finca i que no tinga cap mena d'escritura. Pensem en aquell hortet, en aquella finca petiteta que no tingui escritura. Lo qual no vol dir que no en siga propietari, vol dir que no tingui escritura. Pot ser que fins i tot no estigui inscrita aquella finca al registre de la propietat, sembla que això sigui un disbarat, però això és així, o que sí ho està, pel motiu que sigui encara està en nom d'un avantpassat meu.
Ah,
perquè no vam fer els papers, no volíem pagar, no ens en vam recordar, o que aquells papers que tinga, on hi ha unes determinades dades, per exemple la superfície, no siguin reals. Perquè abans, o sigui, penseu que el notari no anava a medir la finca.
No, es refiava del
jo que... Jo refiava del que deien els papers, i aquella superfície podia ser correcta, però també podia ser incorrecta en el sentit de ser superior o inferior, perquè no s'hagués anotat allí no sé què. Encara seguim parlant que si les porques, que si les jornals, que si tal, que si qual, no? Aleshores, i això que ara diré, a algú li semblar que és un desbarat, la meva escritura no és en absolut, no té un caràcter absolut i limitat, particularment amb aquestes qüestions que dic de cabuda, de condicions físiques, d'una sèrie d'elements. Aleshores, hi ha vegades que els llinders no són prou clars, és a dir, quan jo tinc un llinder de la meva finca amb un camí, amb una séquia, inclús amb una espona, una delimitació física, pues sembla que això sigui molt fàcil, però quan efectivament, com tu dius, amb aquella Espanya que s'ha despoblat, pues aquells llinders han desaparegut, compte, perquè el dia de demà podem tindre allí problemes, no?
I, no has descabellat alguna escritura o algun document que faci referència, ho dic en castellà però ho puc dir en català, no? Hasta l'árbol, hasta ese árbol y de aquí al camino y en la curva y esto es mío.
Sí, no.
Clar, si aquest camí desapareix o aquest arbre desapareix o per allí on havia doncs, un salt d'aigua deixa d'aparèixer, doncs perdem les referències.
Aquell, i aleshores ja depèn de la bona fe dels veïns que ens tornem a ficar d'acord per fer un deslindament correcte, per tornar a ficar un altre tipus de fita, perquè abans hi havia fites que s'enterraven, avui en dia totes aquestes tradicions i tal han desaparegut bastant, no?
Però això d'aquí és feina, del registre o del catastre?
No, a veure, el catastre no deixa de ser un registre de naturalesa essencialment fiscal. És a dir, es busca perquè algú pague, en el seu cas, un determinat tribut. A partir d'una fotografia aèria es fa un plànol. I hi ha la presumpció, no la seguretat, de que si jo estic pagant per allò, allò és meu. Però insisteixo, aquí també podem tindre catastres desfasats, algo que estigui encara a nom dels hereus de fulanito que va 50 anys... Que... El catastre el que li interessa és que algú pague per allò. Inclús els catastres es canvien periòdicament i ningú es preocupa d'anar a l'Ajuntament per vetllar si m'ho han tornat a ficar correctament. I moltes vegades aquestes incorreccions que originen el dia de demà posar algun tipus de conflicte, val? Avui en dia es busca, ja existeix la normativa des de fa uns anys, que hi hagi una coordinació catastre-registre que fa molt, molt, molt difícil, molt difícil, el que hi hagi errades, vale? I això es fa a través de el que se'n diu una representació gràfica per georreferència. La georreferència significa una tècnica que permet localitzar o ubicar una finca a través d'unes coordenades geogràfiques, que aquí ja sí que ja no existeix conflicte. És a dir, almenys no existeix conflicte en quant a la localització. Aha. Després podem discutir si això és teu o és clar. Meu, no? I aleshores, aquest, i en el que fa és inscriure's aquesta representació gràfica georreferenciada. Però penseu en aquestes finques que tenim a la nostra propietat fa 10 anys, però que venen dels nostres pares i dels nostres padrins i que han seguit sempre en la mateixa descripció, que avui en dia pot ser bastant, bastant, bastant irreal. Per tant, la idea és de que hi ha aquesta, a partir de fa uns anys, hi ha aquesta necessitat de coordinació per donar seguretat jurídica, però que tots sapiguem que l'escriptura que tenim a les mans, a vegades, sobretot en finques rústiques, no és massa encertada a la realitat i que caldrà aplicar el seny amb aquesta situació, perquè pot haver un conflicte.
Entenc que, bueno, si és el cas, s'ha de treballar de manera individualitzada i per això doncs, pots comptar amb els professionals de Q2 Consultors, que demanaran tota la informació que tinguis i que a partir d'aquí doncs, buscaran la millor manera de trobar bueno, solució amb aquest conflicte o amb aquest problema. De veritat que depèn d'on ens escoltis, igual et penses que això que hem parlat avui no té res... Però escolta, això no li deu passar a ningú i depèn d'on ens escoltis, potser té molt sentit. Per tant, 973-28-28-18, 973-28-28-18, a Q2 Consultors t'atendran de manera personalitzada i t'assessoraran de manera personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer. Gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hem començat una nova setmana i això vol dir que necessitem la vitamina aquesta de riure. Ara no recordo, però sé que el riure i somriure estimula el cervell i genera uns productes químics que ajuden doncs, que ens trobem millor, que ens oblidem dels problemes i per això els dilluns estem ben acompanyats amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Hola!
A veure, que ara m'estava pensant el que he dit, productes químics, però a veure si m'enteneu, no d'aquests que es compren, eh? És tot natural, ho fa tot el cos, això, eh? No.
Bueno, cuidado, perquè també, escolta, un diazepam i coses així, suposo que també et poden fer riure, vull dir, són coses
bueno,
químiques,
escolta, però
quasi que millor que no, eh?
No, home, no, jo ho dic, escolteu, algú ho ha fet amb el Joel Carnicer, i tens una dosi per tota la setmana, eh? A més, et pot servir per dir, escolta, saps que, jo què sé, eh? que el xinès o que l'espanyol, perquè és que és igual, hi ha un home que va fer això o una dona que va fer allò, si escolteu l'espai, us pot servir per trencar el gel, per conèixer una persona, escolta, en lloc de tantes aplicacions i tants cuentos, doncs, ho podeu fer així. I si no, què li podríem dir?
Pues mira, si trobes una persona en un bar i així el que li podries dir és que l'ésser humà de mitja de mitjana, cada nit, té entre 4 i 6 somnis, però no ens n'acostumem a recordar de quasi cap o només d'un.
Ah. Bueno, te'n recordes del que et despertes i és un malson. Però, sí. Però és veritat que s'esborra ràpid, eh? Perquè tu et despertes, ets molt conscient de per què t'has despertat, però cada segon que passa et vas oblidant.
Clar, però saps fins al que sempre et despertes al moment més màgic, no? O
sigui, sí.
Quan estàs a punt de caure o quan estàs a punt de... Sempre al moment que dius no, ara no.
Ara no, ara no. A més, escolta, jo no sé si això ho he somiat, però això que dius és molt cert, perquè jo recordo alguna vegada de veure que m'anava a despertar i dir no, ara no, ara no. O sigui, imagina't tu, somiant això, eh?
Clar. Vull dir, imagina't tu la vegada que jo quan vaig conèixer Scarlett Johansson, no en somnis. Vull dir, va ser... però bueno, és el que té, no tot.
Però escolta, a veure, tu quan vas conèixer Scarlett Johansson, el somni aquest que dius,
sí?
En algun moment vas passar per davant d'un mirall, et vas mirar i tenies el mateix aspecte que tens ara o tu al somni t'havies arreglat una mica?
No, jo els meus somnis, no sé tu, jo els meus somnis estic supermusculat, faig quasi dos metres...
No, jo t'ho dic.
Jo també.
Jo no tinc panxa, tinc pèl, vull dir, aquestes
exacte,
coses...
Exacte, no.
Sí, ja que somio bé, no? Només faltaria... Saps, somiem bé,
escolta.
Hi ha un capítol de Plats Bruts. El Joel i jo devem de ser els únics que parlem de Plats Bruts. Però hi ha un capítol de Plats Bruts en el que somien i es desperten al somni d'una altra persona que també està somiant, i així tot el capítol.
És aquell de les catius que és de l'Igor Sondre.
Ah, això. Sí, senyor, aquest. Hi ha una vegada que el Joel Joan, ara no recordo com es diu.
El David,
li diu al López... escolta, pots somiar una cosa allò potent i tal, no? I clar, somia que venen dos noies. Diu, vaig a somiar que ve una noia a casa. Diu, home, diu, somia que venen dos, una per cada un. Diu, vinga, va. I llavors venen les dos, entra el Ramon i se les endú, perquè el Ramon resulta que és milionari, va amb un Ferrari Testarossa, que ho diu així. Sí. I l'altre li diu, ets un desgraciat, no saps ni somiar, o sigui, ni en somnis ets feliç. Diu...
Sí, pobre.
Si ho fas, fes-ho bé. O sigui, jo ja et dic, tinc pèl, estic prim i ja està.
És com s'ha de somiar, totalment. Bueno, totalment.
Escolta, dit això, vull dir, va, notícies d'aquestes que t'han sobtat, que jo crec que cada vegada t'han de sobtar menys.
Sí i no, perquè a vegades ara quedem, al final ja no sé a vegades si riure, si plorar, jo estic en un moment que ja no ho sé, no? Perquè... He trobat una notícia que ha passat aquí a Catalunya i diu, el titular diu així, no? Atracament surrealista. Un mosso i la directora d'un banc van idear un pla per assaltar-lo. Vale? Llavors, clar, t'explico la cosa. Resulta que la noia treballava de directora d'un banc, el noi era mosso, i anaven junts a classes de ball, no?
Ah.
I clar, t'explico. Aquí és on ve el millor. Entre els col·legues del ball... Jo crec que devia començar com una broma i devia haver algú, sempre hi ha algú que diu, a que no hi huevos.
Ah, això no ho he dit, dic, segur que va començar amb això.
Segur, sempre hi ha algú que diu, a que no hi huevos, i sempre hi ha algú altre que diu que no, i llavors a partir d'aquí ja esclata tot. I es veu que ho van ordir, ojo la cosa, ho van ordir amb els amics dels balls de
Saló,
les classes de ball.
O sigui, estaven tots a l'all.
Estaven tots, però ara t'explicaré una cosa, és una mica agredolç, perquè en principi era un plan sin fissures, però a poc a poc els van anar enganxant perquè havien robat la friolera de 140.000 euros.
Bueno.
Vale? Llavors, també és veritat que qui roba un ladrón 100 anys de perdó, però en aquest cas no acaba de ser així perquè els han enxampat i la fiscalia els hi demana 6 anys de presó. Ojo el que vull dir aquí. Tampoc eren molts diners, perquè, clar, eren 140.000 euros a repartir entre el matrimoni i els de les classes de ball.
Ah.
Llavors, a lo millor...
Espera. Un moment. El mosso i la directora eren parella?
Sí, el mosso i la directora eren parella.
Vaja, escolta, sí. Bueno... Bé, i quants eren a repartir? És que, clar, 140.000, només que siguin 5 o 6, surts a 20 i poc mil euros, eh?
Aquí és on vull arribar. A la notícia no surt quants eren, però quan diu amics de ball, doncs compta que...
Com a mínim dos.
Com a mínim dos. Una altra parella i fica una altra parella més. Doncs a lo millor entre tot eren uns 6 a repartir.
Pues surten a no res.
140.000 euros entre 6 tampoc és tant.
No arriba ni a 25.000 euros. Mira, si faig ràpid els càlculs jo.
Clar, llavors, bueno, pues això, els van enganxar perquè van trobar les connexions i el detonant va ser l'escola de ball.
Allí empezó todo.
Allí empezó todo.
Bon lloc, sí. per idear un atracament fent classes de ball.
Sí.
Venga, una de tango y a ver cómo lo hacemos para entrar en el banco. I ara un vals.
Jo crec que podrien aprofitar la publicitat també, els de banc.
Home, no sé. Aquí aprenderás a bailar i atracar un banco. Vos dic que, no sé, no li veig gaire ganxo jo, eh?
Bueno, escolta, potser hi ha gent que hi vol anar, vull dir, bueno. Ni al Dioni, així, no? Que pot
escolta, la gran pregunta, perquè si això ha passat a Espanya és, vale, els han enganxat, han tornat els diners?
De moment, no. Perquè, pues clar, de moment diu que l'Audiència de Barcelona els enviarà a judici i la Fiscalia demana 6 anys de presó. I això va passar el 2 d'agost del 2017. Oh, és a dir, que ja estan gastadíssims ja aquests diners.
Estan gastadíssims, imagina't tu. Bueno.
Vull dir que... Bueno.
Molt bé, sí. Què més?
Vinga, vamos allà. A veure aquesta... Tu ja saps que dins de l'espai hi ha un altre espai que és el tonto de la setmana,
sí.
O la tonta de la setmana, no? Vale. Pues aquí tenim aquesta que diu... El titular res així. Estadounidense se muda a España y se sorprende al ver que usan el sol y no la secadora. Obro cometes. Es muy raro, tanco cometes. ¿Vale? Llavors, aquesta noia ha entrat en estat de xoc i la frase que comença l'article és, obro cometes, ahora amamos secar nuestra ropa fuera. Se ha convertido en una experiencia tranquila y relajante. Tanco cometes.
És un tractament per viure més anys. Estrendre sí. La roba al carrer.
Ara, a lo millor, el que fan és fer-ho passar, perquè ara tot s'ha passat com a experiències.
Hombre,
ara... fan passar com a experiències. Tu me haces la lavadora i me la secas en el balcó de mi casa i jo te garantizo que vas a estar relajado i tranquilo.
Mira, que ara diré una cosa que t'agrada. Es farà viral. Ara això es farà viral.
Exacte. És que t'anava a dir... Perquè jo fa temps que vaig explicar una notícia d'aquestes i se'm va quedar molt al cap. I
hi havia una tendència amb una xarxa social d'això.
Sí, no, és que es veu que s'està ficant de moda entre la gent que no havia ficat una rentadora a la seva vida. S'està ficant de moda.
Bueno, mira, sí. Ja està bé per buscar-li la part positiva. Aquí la gràcia és que en lloc de comprar-se una secadora i fer-la anar, és poder-ho... posar amb un estenedor i traure-ho al balcó i que li toqui el sol i que s'assequi en 2 hores.
Bueno, i sobretot el teu benestar i la teva tranquil·litat
sí,
i relax.
Sí, bueno. Lo que
t'anava a dir és això, que ho vaig llegir al periòdico i el titular deia Tender ahora se llama sun drying. El diccionari influencer tras el coronavirus.
Mare de Déu. Per què tot ho hem de dir en anglès? Perquè què sí, però... jo? Com que no ho entenem ningú, doncs ja està, queda molt bé. Sun drying.
Claro, és el sun drying. I llavors després, en aquell moment, es van inventar les vacances pels pobres, però ho van camuflar de nom, que era el nesting, que quiere decir quedarse en casa y descansar.
Ah, sí.
¿Vale? Perquè, clar, nest, en anglès, és new. I és com una espècie de dir... En castellà sí, com anidar.
Ah, queda't al niu.
Fer niu, no?
Ara estava pensant que quan això del sun drying, sun és sol, i drying és que s'aixuguin les coses, suposo que cada vegada que es tenen, aquesta gent, s'han de fer un selfie, una foto, i penjar-ho, i etiquetar-ho.
No, està claríssim. I si pot ser meditant i fent ioga, o el saludo al sol, també. També és superimportant. El sun drying.
Estem
o sigui,
com una cara.
És el que, mira, per fi ha arribat el nostre moment, Ricard, perquè ara ser pobre és el que està de moda.
O sigui, que fem el nesting i ja que estem a casa, ens quedem a casa per les vacances, aprofitem i fem el sun drying, posem la rentadora.
Si estàs molt boig i ho vols fer al revés, també ho pots fer, eh?
No, però estava pensant que tu ara imagina't que ho tens tot net i a casa t'agafa ara aquesta ànsia, dius, escolta, és igual, obre l'armari, encara que estigui tot net i plegat, omple la rentadora que necessito estendre.
Correcte.
I ja està.
No, si estàs amb un atac d'ansietat, 9 de cada 10 metges ho recepten.
Sí. I l'altre perquè encara no ho ha provat. Bueno. Va, que estem a punt d'arribar a la una. L'acudit dolent.
L'acudit, bueno. Estàs preparat?
No, si pot ser bo, millor, ja ho dic dolent.
Bueno, però... és bastant dolent, eh?
A veure, Joel, no podem acabar així la temporada.
Bueno, ho sento molt.
No, home, no, busca alguna cosa amb caps i peus.
Ricard, és dels pitjors que he explicat mai.
Va, espera, que m'assec. Digue'm.
Senta't i... Estàs preparat?
Sí, sí, va.
Vale, vale. Diu, capitán, capitán, están a punto de atacarnos 40 carabelas. Diu, una flota? Diu, no, no, diu, flotan todas.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana con Carlos Herrera, se entiende perfectamente cómo el actual gobierno de Pedro Sánchez es la versión 2.0 del zapaterismo. O dicho de otra manera, el sanchismo es la evolución natural de los gobiernos de Zapatero y no se entenderían el uno sin el otro. Y eso se aprecia en los tres ejes de la entrevista que ha tenido con Carlos Herrera, como decimos esta mañana, aquí en COPE. Uno de los momentos más tensos ha sido la referencia al final de la banda terrorista ETA, algo que el expresidente del gobierno asume como un logro personal.
Tenemos 12 años, por primera vez en la historia desde hace dos siglos, sin violencia política en este país.
¿Me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA. Sí, lo digo y lo sé.
Derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero la historia, y la historia todos los va a costar así, a no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno. Lo reivindico. Me siento orgulloso extraordinariamente. Y además, que se hizo a cambio de nada.
Políticamente, con el paso del tiempo, uno de los más beneficiados del final de ETA ha sido el propio Pedro Sánchez, que ha utilizado a Bildu para llegar al poder y sacar adelante pactos de todo tipo. Y aquí llega la segunda clave, la defensa cerrada de esta política de pactos también con los independentistas. Él mismo inició ese camino.
El Partido Socialista ha pactado con Bildu y con Esquerra, y eso le ha creado al Partido Socialista problemas según su criterio, ¿o no?
No, a mí no me produce ningún problema. No, lo digo con toda claridad, porque creo que España va mejor haciendo que los que la han cuestionado a través de la violencia participen. O no vamos a estas elecciones, señor Herrera, con la tranquilidad de que no hay ni el más mínimo atisbo de violencia terrorista, que fue lo que acompañó a todas las elecciones en democracia. Por cierto, también en Cataluña vamos a unas elecciones en las que el procés ya no es tema.
En los pactos con Esquerra también se atisba una evolución casi natural de los gobiernos de ZP a los de Sánchez. Zapatero fue el que dijo aquello de que aprobarían todo lo que viniera de Cataluña en referencia a la reforma del Estatut, que luego tuvo que modificar sustancialmente el Constitucional porque desbordaba ampliamente competencias autonómicas. Más que como expresidente, se ha mostrado como un auténtico mentor de Pedro Sánchez, lo que nos lleva a un tercer eje. Zapatero entra en campaña. Y es que ha procurado vender lo mejor que ha podido la gestión del actual gobierno. Es el España va bien de Aznar, pero en versión Zapatero. Por cierto, que califica de bulo que hablara con Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral, pero no ha escatimado en elogios por esta decisión.
Y que cuando conocí la noticia me pareció una reacción políticamente inteligente, valiente y de un gran demócrata. Porque es verdad que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales puso en cuestión lo que podría ser la acción política del gobierno y al menos así se interpretó en gran medida y por tanto la reacción me parece impecable.
Desde luego, escuchando al expresidente, a Pedro Sánchez no le hace falta abuela. Ahora bien, Zapatero lo ve todo desde su posición de contador de nubes, como él mismo definió su retiro. Es un personaje alejado de la política y que tiene poco que perder. Lo digo porque no sé si opinarán lo mismo de la gestión de Pedro Sánchez, los varones del PSOE que han visto cómo su poder autonómico se desmoronaba en las últimas elecciones del 28 de mayo. Pues la entrevista completa al expresidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, la tiene ya disponible en nuestra web en cope.es y también está disponible el vídeo en la página de 13. Y están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, la tragedia Moralzarzal en Madrid. 3 días de luto oficial en esta localidad por la muerte de 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad en un accidente de tráfico. Las primeras investigaciones apuntan a que la conductora del coche pudo perder el control y salirse del carril chocando con otro vehículo cuya conductora también está herida grave. Contamos además que estadística confirma que la compraventa de viviendas cayó en abril un 8,1%, registrando su peor dato en 2 años. Con respecto a marzo, la caída se acentúa y supera el 22%. La semana comienza además con más calor, pero también con más tormentas. Estas pueden afectar hoy a toda la mitad norte de la península, siendo más intensas en el interior de las provincias de Teruel y de Castellón. Y Monseñor José Cobo ha sido nombrado por el Papa Francisco nuevo arzobispo de Madrid. Hasta ahora, Monseñor Cobo, de 57 años, era obispo auxiliar de esta archidiócesis, en la que va a suceder al cardenal don Carlos Osoro, que ha sido su arzobispo durante los últimos 9 años.
Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius y Rodrigo serán el 7 y el 11 del Real Madrid.
Cambio de dorsales en la delantera del equipo blanco. Rodrigo va a ser el 11, que deja Asensio, y Vinicius el 7, el de Hazard, y deja el 20, que recoge Fran García, que acaba de ser presentado como jugador del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lateral zurdo, 23 años, regresa de nuevo al Real Madrid, donde estuvo 7 temporadas en la cantera, firma por 4 temporadas y se ha mostrado, lógicamente, muy feliz en su regreso al Real Madrid. Dice que viene a sumar y a ganar el mayor número de títulos posible. Sus referentes Marcelo y Roberto Carlos, su espejo Carvajal, y desde luego está feliz porque ha cumplido su sueño de niño.
Para mí es una alegría enorme poder estar aquí, poder volver a mi casa donde di mis primeros pasos como jugador, que es un orgullo poder volver a mi casa, poder seguir creciendo aquí y ojalá y podamos seguir haciendo historia en este club tan increíble. Muchísimas gracias a todos. A la Madrid.
La selección española prepara las semifinales de la Liga de Naciones del jueves contra Italia. Hoy se incorporan 2 campeones de Europa, Rodri y Laporte, y a las 4 de la tarde, lista de Jorge Vilda para el Mundial Femenino. Hay expectación por saber a cuántas jugadores va a convocar de las 15 que en su momento renunciaron a ser convocadas.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Avui és dilluns 12 de juny del 2023. Hores d'ara ja per sobre dels 24 graus a la ciutat de Lleida. Quin contrast a primera hora del matí que ens hem llevat amb boira a la ciutat de Lleida. Ahir va ploure de manera desigual, però va ploure més o menys a tot arreu. A Lleida ens vam quedar pràcticament a 7 litres i mig, 11 al Picat, 13 a Vilanova de Segrià, 15 al Soleràs, 16 a Balaguer, 20 a Serós, 21 al Pont de Suert, 22 a Guissona, a la Pobla de Cérvoles, 23 a Massoteres, 25 a Senterada, a Rubió, 28 al Port de la Bonaigua, 29 a Barruera, 34 al Port del Comte, 34 i mig a la Granja d'Escarp, 35 a Fraga i més o menys 60 a Torrebesses, que podria ser més i tot, però que va ploure de manera molt desigual. T'ho diu, per exemple, que a la Granja d'Escarp hi ha 2 pluviòmetres, amb un marcava 41 litres i a l'altre marcava bastant menys, per tant, Aquí està la diferència. I el que ens explicava l'Armando Álvarez, de que venia, doncs, pluges que són molt localitzades, però molt localitzades. Ja ens ha passat alguna vegada a la ciutat de Lleida que en un extrem de la ciutat plou i en un altre no. Doncs ha passat. Però afortunadament aquesta vegada ha caigut aigua a tot arreu. Busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a la província de Lleida esperem principalment nuvolositat d'evolució diurna al llarg de la tarda i també xàfecs i tempestes més probables al Pirineu, on poden ser localment fortes, també acompanyades de calamar-se i amb acumulacions que poden superar, per exemple, els 15 o fins i tot 20 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures sense canvis significatius, amb 31 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 30 graus de màxima a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, vent fluix variable. Per demà dimarts esperem intervals ennuvolats amb xàfecs i tempestes al llarg de la tarda, localment fortes i també amb calamar-se i amb probabilitat que arribin també al llarg de la jornada a la resta del territori. A més, parlem d'acumulacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només una hora. Temperatures en descens, arribant fins als 29 graus de màxima a Lleida. 28 a Balaguer, 27 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. A punt d'arribar a la 1:10, fem una repassada a la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Avui dilluns 12 de juny estava marcat al calendari per molts pagesos i pageses del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, perquè sobretot del canal d'Urgell, perquè avui ha començat aquell primer rec de supervivència, avui dia 12. A mesura que s'ha començat a subministrar l'aigua pel canal principal en els seus diferents trams, els pagesos han pogut començar a regar les finques i també omplir bases per emmagatzemar aigua i disposar-ne per les properes setmanes. La previsió és que en 10 dies s'acabi aquest rec de supervivència. Per exemple, el Francesc Berenguer, que és un pagès de Miralcamp, explica que hi ha finques on ja s'ha donat la producció pràcticament per perduda per la falta de regadiu fins ara.
No ha fet calor aquest any, no ha fet tanta calor, perquè no ha passat de 30 graus, i això ha ajudat, més les pluges de finals de maig i principis de juny, ha ajudat a que la fruita encara es conservi mig bé, però aquestes són poques, perquè també moltes finques en terres més graveroses, finques no retenen tanta aigua, que ja, jo crec que dono perduda la collita ja.
En canvi, el Josep Cava, que és vigilant de la V3 del canal d'Urgell, ens explica com funciona aquest primer torn de rec de supervivència.
I, bueno, fa marinades, també ja no ha fet calor aquesta...
Evidentment, han fet un torn ara d'uns 10 dies, vale? La V3 baixa 44 centímetres, s'ha repartit pels 8 pobles, la part proporcional segons els arbres que tenen. Es dona preferència en aquest torn als arbres que reguen a manta, perquè fa una setmana van poder omplir els pantans de gotera. I ara es vol regar tots els que estan a manta, que són els que estan patint més, i quan s'hagi acabat s'ompliran pantans de goter, tant de la col·lectivitat com particulars.
I és que el proper torn de rec no serà fins d'aquí a un mes?
Segurament que el proper torn serà d'aquí a un mes, però si ens poguessin adelantar el torn, si fes molta calor, que arribéssim a 40 graus, a les canícules de l'estiu, si ens poguessin adelantar una setmana o dos el torn, aniria molt bé. I llavors podríem salvar les collites. Algunes finques, no tot arreu.
Ah, ja hem dit que n'hi ha algunes que ho han perdut. A Penelles, ahir diumenge es va fer una assemblea per debatre els motius que han portat al col·lapse dels canals d'Urgell i del Segarra-Garrigues i buscar solucions per al futur. Aquí ja el que es pretén és parlar de futur a mig i llarg termini. Està organitzat per l'Assemblea Pagesa. Hi ha hagut desenes de persones al Castell del Remei, entre les quals el president del canal d'Urgell, Amadeu Ros. I canviem de tema, parlem de sanitat, perquè estem acostumats a parlar de les llistes d'espera, de la sanitat pública, de les ràtios excessivament elevades als CAPs i que falten professionals. Però és que SATSE Catalunya ha denunciat la precarietat de les plantilles d'infermeres i infermers dels hospitals de la sanitat privada a Catalunya i que provoca que cada professional pugui arribar a tenir assignats 25 pacients en el torn de matí i més de 30 en el torn de nit. Així es desprèn d'un estudi que el sindicat ha fet a més de 90 hospitals privats de tot l'estat per a conèixer la dotació de professionals a les unitats d'hospitalització i les de cures intensives. Per tot plegat, s'exigeix que el Congrés dels Diputats aprovi de forma immediata la llei de seguretat del pacient. És l'única manera d'aportar el màxim valor assistencial i seguretat en l'atenció sanitària dels hospitals privats. Per tant, ja veieu que la sanitat va malament en tot, privada i pública. Passa a ser un negoci, i això sí que és molt dur, perquè al final... allò de les tres potes de la societat, Una d'elles és la sanitària, a més és molt important perquè parlem de salut i al final podem parlar de mil coses, però si no tens salut no et serveix absolutament per res, doncs és un negoci i de quina manera. I es juga ja amb la seguretat dels pacients i això sí que no es pot permetre de cap de les maneres. A la Generalitat ja canvi en tres conselleries, la d'Acció Climàtica, marxa Teresa Jordà, a la de Territori marxa Juli Fernández i a la d'Educació marxa Josep González Cambrai. Són substituïts respectivament pel David Mascort, l'Esther Capella i la Anna Simó. Vinga, que nosaltres fem una pausa ràpida i parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara ens plantarem ja a dos quarts de dues, d'aquí una estona. Abans, però, anem a recordar bocins d'història. I, a veure, ho pots fer sol o sola, però sempre és millor fer-ho guiat. I els dilluns nosaltres t'oferim el guia, que és el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Gràcies a això de guia. Sempre
claro.
Guiar i portar la gent per bons camins. I aquests camins de la història sempre són interessants, de tenir sempre bons guies. No, vull dir que jo també he seguit i segueixo a bons guies.
Bueno,
però l'anem de l'altre, no?
No treu que siguis un bon guia igualment, eh? Vale. Joan Ramon González, hem d'acabar de parlar del centenari del Tutankamon. Sí. Però res, fem una pinzellada ràpida perquè aquesta passada setmana va passar el que ja vam avançar que passaria, que és la cloenda dels actes del 50 aniversari, o sigui, la meitat que la tomba del Tutankamon de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, amb una participació força nombrosa a la nau central de la Seu Vella. I a més, jo que hi vaig ser, el que vaig veure va ser un recarregament de piles entre sòcies i socis que es coneixien i que potser feia molt temps que no es veien o que no havien coincidit a cap lloc, a Lleida, que tampoc és tan gran, però és veritat, i que amb l'excusa d'aquesta clausura dels actes del 50 aniversari es van tornar a veure la gent i la conversa era unànime, eh? Aquesta associació de créixer i el potencial és les sòcies i socis, eh?
Totalment d'acord, Ricard. I un dels objectius d'aquest acte de cloenda, a part de formalitzar la cloenda, era aquest, de fer-nos, jo crec, tots un auto-homenatge, els socis i sòcies de l'entitat, que són les que han tirat endavant en aquests 50 anys. Molts ja ens han deixat, malauradament, per qüestions de la vida i de l'edat, però els que van poder anar l'altre dia, alguns, per qüestions també personals, laborals, no van poder fer-ho, però com has dit molt bé, la nau central estava plena, bueno, plena no, perquè és molt gran la nau, però érem prop de 200 persones comptabilitzades, perquè es van inscriure, jo crec que inclús en un moment havia més, perquè hi havia gent que finalment va venir sense apuntar-se, que ja està bé, i evidentment era un record per als socis fundadors, dels quals malauradament solament tenim 4 vius, però tota la gent que ha passat per les juntes, i això va servir una mica d'aquest revulsiu, també recordar-los i agrair-los el temps que van dedicar perquè l'associació funcionés. I després, com has dit molt bé, la resta de socis, que encara que no han passat per les juntes, però veure doncs, que l'entitat se'n recorda de persones i és una mica aquest punt de trobada. Jo crec que sí, amb això l'has encertat molt bé. I això crec que ens ha donat a tots, com has dit molt bé, una recarregada de piles.
Jo crec que sí, ja. Per cert, perquè clar, estem parlant de fa 50 anys, és una xifra doncs ja considerable, però que ens permet, com bé deies, tenir encara presents a 4 dels socis fundadors, perquè aquí sí que està, a més està amb documentació, aquí va haver unes persones que són les que van ser les originals, les pioneres, les primeres, i em va agradar moltíssim conèixer la Glòria Peret, que és una de les dues dones que estava a l'acte fundacional de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i que ja li vaig agafar les dades, li vaig dir, Glòria, tens una entrevista, perquè la Glòria suposo que en aquell moment era, si no la més jove, de les més joves, i a més era una dona, fa 50 anys, m'agradarà que m'expliqui com es va posar amb aquest sarau, eh?
Sí, sí, no, jo penso que és interessant que ho expliqui. Va fer un tastet en el discurs d'agraïment que se li va encomanar amb ella, perquè a més els altres tres socis, per raons o de malaltia o de feines, no van poder estar, que era l'Antoni Ciurana, el Guillem Sáez i el Joan Oró, però ella sí que va poder ser-hi físicament i, per tant, és la que també, a més, com a dona, com has dit molt bé, de l'altre que havia quedat, la Belén Calaf, aquesta ja fa temps que ens va deixar malauradament, i va fer el discurset d'agraïment i de reconeixement i va fer el tastet aquest de dir com havia anat una mica tot. Però jo crec que aquesta entrevista que tu li vas prometre i suggerir crec que és interessant perquè ens donarà pistes i dades sobre com va anar tot allò plegat i com era ella una noieta.
clar,
que tenia 22 anys, llavors. I, clar, això demostra aquesta sensibilitat especial que van tenir per triar-la amb ella i ella per acceptar.
Sí. Molt bé, doncs, dit això, l'associació, evidentment, continua. Tirem en van noves activitats, sense anar més lluny. El proper cap de setmana, concretament el dia 18, que és diumenge, s'ofereix una visita guiada al patrimoni de Serós, que conduirà, doncs, el que dèiem, el guia, el Joan Ramon González, acompanyat del Jordi Ibars, i que després, opcionalment, qui vulguis pot quedar a dinar a un preu. A les xarxes socials de l'Associació dels Amics de la Seu Vella ho trobareu, això. Al final és l'Associació dels Amics de la Seu Vella, però per contextualitzar, sempre ho hem dit, el turó de la Seu Vella, de vegades cal marxar una mica lluny i parlar del patrimoni que hi ha al voltant per entendre certes coses que han passat o que van passar al turó, eh?
Sí, no, i concretament la visita a Serós no és que tots els pobles del voltant del Turó de la Seu Vella, perquè és el que diem, és com un gran radi de referència, i per això titulem aquestes sortides, que potser farem algun altre més, sempre és això, en referència als voltants del Turó de la Seu Vella. Però Serós té un monestir, que és el monestir de Vinganya, el qual està vinculadíssim a la Seu Vella perquè la família dels Montcada, una de les famílies més importants del segle XIV a Lleida, a Lleida en concret, la Seu Vella té la capella més important que hi havia, la que està tocant el presbiteri, la capella de Sant Pere, és la capella dels Montcada, actualment està pendent de restauració i és on està el lapidari i, per tant, és una capella que no es visita gaire, però sí que tenim dues de les seves sepultures. I aquesta família tenia la baronia d'Aitona, tot el Baix Segre, en una paraula, era de la propietat d'aquesta família, i van acabar fent també un monestir propi, que ja estava fet per part dels trinitaris, però que la Constança, la germana de Jaume I, va voler que s'esdevingués un autèntic escorial, podríem dir, o mausoleu de la família Montcada, i allí van fer una capella esplèndida, magnífica, que animo a tothom, si poden baixar aquest diumenge, perfecte, o el dissabte, que és quan està obert també, o si no, tots els altres caps de setmana alternatius, primer i tercer de cada mes, a visitar-lo i veuran, entre altres coses, unes pintures mudèixers, com les que hi ha a la capella de Sant Tomàs de la Seu Vella, que també estan al presbiteri de Vinganya, i aquesta relació dels Montcada amb la Seu Vella ens ha servit una mica d'excusa per fer aquesta excursió, que a més permetrà conèixer el ric patrimoni de Serós, del qual podem parlar un altre dia tranquil.
Doncs, si voleu més informació, envieu un correu electrònic a secretaria@amicsseuvella.cat. És així de fàcil, secretaria@amicsseuvella.cat. En fi, va, que nosaltres el que fem ara és... anem una mica més enrere, 100 anys més enrere. Ràpidament anem a ubicar la història, una vall plena de tombes on estaven buscant, creien que havia la tomba de Tutankamon. Quan ja s'acaba el pressupost encara en queda un trosset per excavar i encara arrenquen un sí del patrocinador per dir vinga, va, la darrera, i allí la troben, i crec que ens vam quedar per aquí, eh?
Sí, es van quedar per aquí. Simplement per acabar de rematar lo del dijous passat, un record per l'entranyable i magnífica glossa que va fer el centenari,
Josep
Verdú, que també va explicar coses molt interessants de les seves vivències a la Seu Vella i crec que va ser una de les joies de la trobada, entre d'altres. I per això, quan va néixer en Vallverdú, ara fa 100 anys, és quan se descobria aquesta tomba famosa, probablement la tomba més important de tot l'Egipte, no per la seva monumentalitat, sinó pel fet que estava gairebé intacta, com hem parlat en els altres programes. Gairebé vol dir que havia hagut dos saquejos, com a mínim documentats, sembla que inclús tres, però que havia tanta cosa a dintre que els lladres se van emportar peces, però no es van emportar molt més perquè van ser descoberts en algun moment i se va interrompre el robatori. I aquestes tombes, pensem que quan se va trobar, estava, es veia que estava una mica remogut tot, no estava molt ordenat perquè havia hagut aquests intents, de, bueno, intents reals de robar. Els lladres havien seleccionat allò que es podien emportar. Per exemple, alguns mobles havien emportat els aplics d'or que tenien sobre les fustes, etc etc. I recordem que en els 10 anys que va tardar Howard Carter en buidar tota la tomba, tot i que era petita, perquè van sortir més de 5.300 objectes que estan actualment tots al Museu del Caire, i per tant és una de les novetats de trobar una tomba gairebé intacta, tant valgui la redundància, es deia a Ton, i això va fer que, des del punt de vista religiós, fos una prèvia a lo que després seria, per exemple, el judaïsme o el cristianisme o l'islamisme. Per primera vegada se diu que solament hi ha un déu i el símbol és el sol i els altres no són déus. Aquest sol il·lumina la terra, porta la vida, com és veritat això que ho fa. Potser aquí el Fallo a vegades ha criticat que ho feia a través del faraó, és a dir, que el faraó es convertia en un intermediari. Això, aquest petit pot ser fet d'orgull, jo de dir, no, tots som iguals, això no ho va fer, això no ho va fer aquest pas, no? Però sí que es va trobar amb molts enemics, en els propis sacerdots, del que era el déu més important abans, que era Amon, que a Tebas, el que és l'actual Luxor, tenia el gran temple, com és actualment encara un dels temples més antics, més grans de l'antiguitat, que és el temple de Karnak, i aquests no van parar fins que van aconseguir que se tornés a la religió de tota la vida i tornés a mantenir una mica el poder que havien perdut per aquesta revolució que va fer Akhenaton. Akhenaton, per allunyar-se de tot aquest món, va crear una capital nova, ni al Caire ni al nord, com havia estat l'imperi antic, ni la que havia tingut el seu pare o els seus predecessors a la zona de Tebas, sinó que es va anar al mig de la vall del Nil, en el que actualment es diu Tell el-Amarna. Ell va crear una ciutat amb un temple molt discret, però una ciutat que va tenir una vida curta perquè va ser pràcticament la vida relacionada amb el propi faraó Akhenaton, uns 30 anys aproximadament, perquè quan va morir li va succeir un fill que va durar poc temps i el tercer que el va succeir va ser Tutankhaton, que és com se deia en un origen. Però Tutankhaton, que era jovenet, tenia això, 8 anyets, de seguida va caure sota l'òrbita dels sacerdots de Tebes, que li van dir, noi, nosaltres te mantindrem com a rei, però has de tornar a la religió antiga. Ell, suposo que més o menys convençut o més o menys decidit, ho va fer, i de Tutankhaton va passar a dir-se Tutankhamon, amb el qual va prendre un altre cop el nom de l'antiga religió i se va començar sistemàticament a destruir tot el que recordava aquella heretgia que es diu l'heretgia de Tell el-Amarna o la del seu pare. A partir d'aquells moments, Tutankhamon fa un paper important en la història d'Egipte per aquest fet de que torna a la religió antiga, però després mor jove. Aquí s'ha especulat molt en la seva mort, que hauria pogut ser inclús per interessos, etc. Però sembla ser cada vegada més que està demostrat que va tenir malària, una malaltia molt comuna en la zona, amb la qual li va debilitar molt les seves defenses, i va tenir un accident, sembla que va ser probablement del vehicle del moment, que seria un dels carros, que en aquella època també podien anar de pressa, i se va trencar el genoll, i en aquesta trencadissa del genoll s'ha pogut documentar, gràcies a que la mòmia s'ha conservat molt bé, que no va recuperar-se de la ferida, probablement se li va infectar i amb les defenses poques que tenia se li va provocar una septicèmia, que és el que li va originar la mort als 18 anys, per aquella fractura de genoll que va tenir amb aquest accident de circulació de l'època, sense entrar més detalls.
Sí, sí.
Per tant, totes les especulacions que s'hi havia hagut aquí i altres interessos sembla que es poden descartar. I això es va poder fer gràcies a que, finalment, recordem que la tomba tenia tres cambres, totes plenes d'objectes, i una quarta, que és on estava, pràcticament ocupava tota l'habitació. Eren com quatre grans habitacions de fusta, una dintre de l'altra, i dintre de la quarta hi havia els tres sarcòfags també, un més gran, un altre no tan gran, i el tercer més petit, que aquest era d'or pur, tot el sarcòfag, i dintre estava la mòmia amb la famosa màscara que tots coneixen de Tutankhamon i que és un dels objectes més conegudíssims de l'antic Egipte. I la mòmia estava intacta. Es va poder analitzar ben bé i s'ha pogut estudiar aquests fets per saber com va estar aquesta mort d'aquest petit rei, que si no fos per això, probablement, com hem dit abans, no s'hauria conegut. I ja per acabar, d'aquesta història de Tutankamon, perquè podíem parlar moltíssim, podíem fer tot un any de parlar de coses de Tutankamon, perquè sempre és curiós. Es van produir una sèrie de morts al voltant de la trobada de la tomba i quan se va obrir la mòmia, entre d'altres, ni més ni menys que la de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon va tenir mala sort, li va picar un mosquit, d'aquestos que predominen a vegades a l'estiu aquí a casa nostra i aquí a Egipte també, i se li va infectar aquella picadura del mosquit, i també en aquella època no havia penicilina, aquella infecció li va provocar la mort al promotor de l'excavació. És a dir, ara també fa 100 anys que va morir precisament Lord Carnarvon, i a partir d'aquí es va començar a especular per una de les frases que a vegades trobaven en les tombes els descobridors de protecció de cara a defensar-se contra els expoliadors. Per exemple, doncs, el que perturbi la pau del faraó serà portat a l'inferno. Malediccions aquestes que era una mica per protegir, per assustar els que saquejaven les tombes, que mai se van assustar per aquesta raó.
No.
I bueno, comença a especular-se, i sí que si comencen a mirar, doncs va haver molta gent que va morir en l'any 1923, 1924, 1925, relacionat d'alguna manera o d'una altra amb la tomba. Però hem de pensar que en aquella època, a l'edat de l'esperança de vida estava al voltant dels 60 anys, molts dels que van estar treballant tenien entre 50 i 60 anys, per tant, per qüestions de biologia també és, entre cometes, acceptable que acabessin morint. Això va provocar, de totes maneres, que la maledicció aquesta, que és falsa completament, però se retroalimentés, però una prova de que això no funciona és que el propi arqueòleg, el Howard Carter, va morir per edat 16 anys després de la descoberta de la tomba.
De totes maneres, i la de pel·lícules que s'han fet per això...
Correcte. No, perquè aquí si la mòmia, que si la maledicció de Tutankamon... Sí, això ha hagut un... Bueno, hi ha una literatura i una filmografia brutal.
Bueno, però és que a més aquestes coses és curiós perquè se retroalimenten i després la gent només se fixa en les coses que passen igualment, però que mira, casualitat de què ha passat allí, no miren d'altres i es va fent la bola enorme i ja està, i hi ha la maledicció i vigila que no s'aixequi la mòmia, no?
Que... Sí, exactament. Que de fet, la majoria de les mòmies... No, la majoria no, la totalitat de les mòmies que es van trobar a Egipte estan al Museu del Caire. Per tant, estan en una habitació especial actualment. En el Museu Nou, quan s'obri, també tindran un espai propi, que és un espai que impressiona, perquè clar, tot ple de mòmies, és una autèntica morgue d'aquesta històrica impressionant. I a més, allí te pots trobar cara a cara amb tots els faraons coneguts, com Ramsès, Menofis...
És curiós, perquè és el més proper que pots arribar a tenir, vull dir que, perquè a més les mòmies normalment ho feien bé, no?, el procés, s'han trobat bastant ben conservades,
De totes maneres, sí, era un procés bastant complex, aproximadament durava uns 70 dies, la momificació exacta, que prèviament el que se feia era extreure els òrgans interns, és a dir, se guardaven en uns vasos especials que es deien els canopes. Allí es ficava en un el cor, en l'altre el fetge, en l'altre l'estómac i els budells, i en l'altre el cervell. Per tant, el cos quedava net, podríem dir, de totes les vísceres interiors, que són les que són més fàcilment, que es facin malbé.
Sí.
Llavors, es ficava en una dissolució d'un líquid amb molta sal, un macron, que es deia, i amb això ho anaven canviant, com les olives, de quan en quan se tornava a posar. I al cap de 70 dies se considerava que ja estava el cos en condicions d'aguantar tota l'eternitat. En bona part, això ha funcionat bastant, perquè les mòmies s'han conservat bastant bé, algunes no tant, també depèn del procés, perquè a vegades el producte, com sempre, no tenia la mateixa qualitat. Però s'ha de reconèixer que també el que va ajudar molt a la conservació de les mòmies és el propi clima d'Egipte. Un clima sec, molt sec, com és natural. Sí. I això va ser un gran aliat per la conservació, perquè a vegades s'ha demostrat que potser algunes mòmies sense tant producte d'aquests s'haurien conservat millor que amb el producte que s'hauria per conservar. No? I el que dèiem, si un va a la Vall dels Reis, veurà les tombes de tots els reis, es poden visitar, la de Seti I és impressionant, és com una catedral subterrània plena de pintures esplèndides. L'única tomba petiteta que tothom vol veure és la de Tutankamon. Dic petiteta perquè era una tomba que sembla que no era per ell. Com va morir tan jove, van tenir de rehabilitar ràpidament una tomba que estava a mig fer, lo van ubicar allí, inclús sembla que van reaprofitar alguna cosa que amb la pròpia màscara probablement no era per ell, sinó que era per un altre. És a dir, que la història ve de que se van trobar que va morir tan aviat el faraó que lo van tenir d'enterrar de pressa i corrents en un espai que no estava previst per amb ell. A unes pintures, la part de la tomba no té pintures perquè no van tenir ni temps de pintar-la, etc etc. Però sí que actualment se té el detall de que la mòmia d'ell està allí. És l'única mòmia que està in situ, en la Vall dels Reis, i quan un entra a la tomba de Tutankamon, a part de veure que és una tomba petitona, buida, i hi ha unes pintures fetes així, no pel millor dels pintors, està la mòmia seva, amb la qual és com un petit homenatge al faraó que sempre va estar allí i no va tenir l'usurpació, com tots els altres, per la qüestió dels tesors de portar-lo d'aquí cap allà. I sí que ha estat al Caire, perquè s'ha estudiat i demés, però ara descansa i el pots veure directament allí in situ i veure pues, això ben conservat fins a cert punt. Perquè, evidentment, les mòmies són de color marronós, s'han perdut, però bueno, és un cara a cara que sempre és interessant recordar aquest faraó que ara fa 100 anys que va canviar la història d'Egipte, perquè sense ell i tota la troballa dels objectes que, gràcies a la sistematologia de Howard Carter, s'ha pogut estudiar en deteniment, se va aprendre molt més sobre la història d'Egipte que en tots els altres anys anteriors i quasi bé després, tot i que ara s'han fet investigacions molt més modernes, inclús aquesta que va demostrar que la mort no era seva de tipus d'enverinament, com també s'havia especulat, sinó que va ser per qüestions de malaltia. Perquè quan va morir, va haver una lluita pel govern, com sempre passa, el morir tan jove, havia, el que havia estat precisament el sacerdot, que es deia Ai, i que havia estat una mica com el seu protector, que va ser el faraó, que va morir al poc temps, perquè el que després sí que va ser el faraó fort era el cap dels militars de que era Aurangzeb. Aquest va viure més de 10 anys, i més de 15 anys, perdó, i aquest és el que va estar agafant una mica, tornant a fer aquesta política de recuperar al 100% la vella religió aliada ja perfectament amb els sacerdots d'Amon.
On hagi poder, tremola. Correcte. O sigui, on hagi poder i vigila, perquè aquestes morts al llarg de la història, no només a Egipte, a molts altres àmbits, al final algunes, no totes, algunes s'ha demostrat que no eren de causes naturals. Per cert, estic mirant unes fotografies, que això ho heu vist segur, i si no és fàcil de trobar, del Vall dels Reis. Si hi aneu, protecció solar al màxim i una gorra que et cobreixi el coll també, perquè si una cosa té Egipte és sol, i a més el Vall dels Reis és un desert en forma de vall, vull dir que és que no hi ha més història allà, no hi ha ombres, no hi ha res, a excepció de quan entres dins de les instal·lacions, de les diferents instal·lacions, i gent segur que en trobareu també.
Sí, no, perquè és una de les zones més visitades d'Egipte, i inclús pots fer un pack de veure diverses tombes. La de Tutankamon val la tira de lires egípcies,
clar.
Per visitar.
És l'oferta i la demanda, això, sí, clar, això funciona així.
I la vall és una vall perquè, tot i que és un desert, de quan en quan plou. I quan plou, erosiona, i la vall se va formar perquè quan plou, precisament, pues, cau aigua. No és fàcil que te trobis el dia que plogui allí, perquè és molt rar, però quan plou és torrencial i és el que erosiona.
Clar.
I, de fet, les parets de la vall són força altes i si vas molt al dematí o molt al vespre, doncs encara te poden fer ombra les pròpies parets d'aquesta vall, però si no, veritablement, la calor, sobretot dintre de les tombes, la calor és angoixosa.
Molt bé, Joan Ramon González. Entenc, això és una pregunta personal, entenc que em parles de manera d'experiència personal.
Sí, he tingut oportunitat d'estar una vegada sol, tinc ganes de poder tornar-hi. Però
vas anar de turista o a mestres?
Sí, vaig anar de turista, simplement a conèixer en directe les joies aquestes.
Molt bé.
I sempre m'hauria agradat estar encara més temps, i no, però vaig anar de turista, no, allà no he treballat mai. No,
molt bé.
No.
Doncs Tutankamon, 100 anys de la troballa de la seva tomba, això és el que s'està celebrant ara, aquest centenari.
El segle passat, la troballa arqueològica més important, sense cap dubte, una de les més importants de la història de la humanitat, des del punt de vista arqueològic, la més important de la història d'Egipte, i aquí, aquest centenari, hem volgut dedicar una mica aquest temps, perquè crec que valia la pena recordar-ho, per la coneixença que tothom té de Tutankamon.
Sí, sí, probablement, al final,
si féssim una enquesta a nivell de carrer,
és aquell nom.
Recordaria sí, sí, el faraó sí. Tutankamon qui era. Sí, com a mínim que era un faraó.
Sí, sí. No. Molt bé, doncs bocins d'història. Aquests ens queien una mica lluny, però bara, que això ha passat fa un segle, per tant, és relativament recent si parlem a mida de la història. Joan Ramon Gonf...
Joan Ramon Gonf... Es va trobar fa 100 anys, però que el faraó va morir fa 3.200 anys.
Sí, sí, correcte, correcte. No, 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 per això deia... El faraó és una altra història. Joan Ramon González, una abraçada, bona setmana.
Gràcies, i ja parlarem de Serós la propera vegada. Gràcies.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, ja directes cap a les dues de la tarda amb la nostra radiografia. Parlem d'esports els dilluns. Les lligues estan acabades, però vaja, que hi ha coses per parlar encara del món dels esports, eh? Perquè aquí les temporades acaben i comencen pràcticament immediatament, eh? Potser no es note al mercat o de decisions, però a nivell mental les direccions, evidentment, ja fa dies que hi pensen, eh? Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí. Una mica solucionat en les motos, però bé, bé.
Hòstia, va ser tremendo,
no, eh? No ens tenia una, pobrets.
És que, a més va ser sols, sí, d'una sí. manera molt similar, amb curves diferents, si vols, però...
Sí, sí.
Ara, amb marques diferents, per tant, no sé, el tema del Marc ja comença a ser preocupant.
Bastant, bastant.
I és més, ell està començant a canviar el discurs, eh? Sí, fixa-t'hi, sí, sí. Fins ara era Honda sí o sí, i realment li queda aquest any i un any més de contracte, però entenc que també el temps passa, l'edat canvia i, bueno, a veure què passa.
Més,
espera, a veure, aquí tenim connectat. Vanessa Ortega.
Hola, bons companys.
Vanessa Ortega, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, i vosaltres?
La presidenta del Balàfia Volei, ja. Ha seguit motos...
Sí, vaig veure
ahir
també, sí, sí.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí, pobre.
Déu-n'hi-do, cap dels dos, eh? És que, a més, l'Àlex ni a la de dissabte ni a la de diumenge.
Això que sigui bonic, eh? Primer i segon.
Sí, 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 sí. Però mira, ni una vegada ni l'altra. Sergi Tor.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé.
Com estàs? Tu no veus motos, no?
No, les motos no les segueixo, és a dir, no dono temps per tot, ja que venen motociclistes. Home, l'última cursa, si Marc Márquez està a punt de guanyar, sí, però el campionat no el segueixo, no.
Bueno, corre, que els dos germans van caure
ahir. Sí, això ho sé, sí. Home, no ho segueixo, no vol dir que no llegis els diaris, no. I estigui informat.
Per desgràcia, la notícia és aquesta. Jo crec que aquest any el Peco Bagnaia a MotoGP ho té molt coll avall, eh? Ja ho sé que falten molts punts, però ho té molt bé, eh? Però molt, 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 molt bé, eh? Vanessa Ortega, escolta, el Juanjo Garra, esteu fent ja alguna cosa de vòlei? Esteu a punt de començar alguna cosa de vòlei ja de cara a... Bueno, de cara a l'estiu encara no, eh? Suposo, però en dues setmanes potser sí, eh?
Sí, estem distrets nosaltres, sempre, el Juanjo Garra.
Vale.
No, doncs, bueno, divendres vam fer un torneig de màster, que són aquests equips que el formen pares i mares amb altres clubs de la ciutat.
Ah.
Hem preparat un campus de vòlei sorra a la pista del camp escolar, estem preparant els campus d'estiu i estem preparant també la propera temporada amb el primer equip. Distrets.
Tot això, aquests campus que em dius, per començar, suposo, just ja després de Sant Joan.
Sí, la última de juny comencem, la de vòlei sorra la comencem al juliol, són dos dies a la setmana, per gent que tingui ganes de fer alguna cosa diferent a l'estiu. I és la primera vegada que ho fem i és la primera vegada que un club de Lleida ofereix aquesta activitat per a nens més grans de 12 anys.
Val, o sigui,
que sí que s'havien fet per adults, però per a nens més, nois més joves no s'havien fet.
Ah, però de 12 anys fins a on?
Fins a sense límit.
Ah, o sigui, el Sergi Tor pot venir.
Tothom pot venir.
Sergi Tor, vòlei platja, a Lleida.
Home, està molt bé, no? Aviam, té molts adeptes, no? Ens fa la platja.
Sí.
Bueno,
sí.
Xavi, és molt fàcil.
Bueno, segur un alcalde ha dit que faran una platja aquí.
Sí,
al
cap pont, a cap pont, no?
Sí, sí,
bé, el que passa és que, escoltant a Vanessa Ortega, me ve a la ment de... Clar, el jugador és normal, quan acaben un partit s'ha acabat. L'entrenador pensa durant tota la setmana, durant la temporada, però és que un directiu o directiva és que no s'atura durant tot l'any.
No hi ha vacances.
És a dir, els agrada, no? Hi ha aquest punt vocacional, però per això, evidentment, sempre retiro del vocabulari a l'esport i de tall, a qualsevol altre esport, la paraula fracàs, perquè no existeix, perquè a més hi ha un rival que també vol guanyar igual que tu, no? Pot ser èxit o no, però es faci la temporada que facis, escoltant a Vanessa, doncs, que ara el mes de juny que els jugadors estan ja de festa, l'entrenador doncs una mica també, doncs el directiu sempre està ja dia rere dia. Per cert, hi haurà renovació de Sergi Miranda?
Vanessa? Mirada.
Sí,
el Sergi renova i a més és el director tècnic també, vull dir que estem treballant colze a colze amb la confecció de la propera plantilla, i ja portem molts dies amb reunions amb jugadors, amb els que es quedaran, amb els que marxaran, amb els que vindran, i en ello estamos. I preparant moltes coses també, que a part d'això, pues, directivament, com tu dius, també s'han de parlar pues, sponsors,
clar, és que és el dia a dia.
Sí. Nous que s'incorporen, afortunadament no marxen.
Vanessa, ara que deies això d'incorporacions i que esteu tantejant, el vòlei costa també vendre Lleida? O sigui, perquè
sí,
et vinguin jugadors a Lleida?
Costa moltíssim. Tenen la sensació que Lleida és com si estigués a Alaska. Vull dir, una cosa exagerada.
La platja, però... la platja comentàvem abans, el vòlei platja.
Claro.
El que passa que, no sé, serà perquè bueno, aquests anys hem fet de la feina i tal, que cada vegada el Balafia Volley sona més i als jugadors ja no els hi és tan difícil, no? Perquè ja ens coneixen, ja veuen com treballem. La nostra manera de treballar també atrau molt, no? Que és una mica així més familiar, perquè molts jugadors que venen, sobretot els joves, doncs tenen una mica de por de deixar casa seva, no? I la seva vida habitual per venir cap a Lleida. I bueno, pues la meva manera de ser, ja ho sabeu i em coneixeu, que és un seguiment bastant exhaustiu de les persones que estan al club, i aquest tracte familiar crec que és el que es dona un tret diferencial.
No, ho dic perquè a hockey vam parlar una vegada amb el president i també va dir que costava molt de portar jugadors a Lleida, tot i que estaven jugant en competició europea. El vòlei que també, el futbol veurem, perquè Sergi, jo no ho estic seguint, però al final, després d'un embolic a les xarxes socials, sí que segueix l'entrenador Viadero al Lleida Esportiu la temporada vinent. Ara falta el tema de jugadors. No sé quants estaven acabant contracte, quants tenen ofertes o quants han ratificat que es queden.
Bueno, fins ara hi ha un silenci. De totes maneres, amb el tema de Lleida, dels jugadors, aviam, clar, el nucli gran és Barcelona. Aleshores, clar, venir a Lleida significa gairebé traslladar-te a viure aquí. I això és el tema de l'hoquei, el tema del voleibol, el tema de l'handbol. Aleshores, clar, és un equip professional, aleshores hi ha aquesta dificultat, aleshores és més fàcil.
La proposta econòmica no funciona.
Clar, aleshores has de cobrar molt. Jo crec, no, presidenta, és sobretot això, és a dir, el problema doncs és quadrar també els números, no? I respecte al... Sí, Vanessa?
Sí, totalment. Vull dir que...
Clar, Tarragona està més a prop i Girona també.
La mateixa proposta, entre cometes, esportiva, entre la econòmica, a Lleida ja sabeu com anem els clubs, que de falta econòmica pues, en podem fer poca, i llavors això ens merme bastant.
Clar. Una altra cosa és els quilòmetres que fan també moltes famílies lleidatanes que porten els seus fills o filles a jugar a equips de base de fora de Lleida, que això és un altre punt, no? Perquè clar, està lluny per anar i per tornar. Bé, amb el futbol, home, la notícia era molt bona, perquè primer s'ha de fer començar per la A, i la A per mi era Àngel Viadero, és molt fàcil perquè s'anomena Àngel, a banda de la confusió de les xarxes socials, perquè no acabo d'entendre jo a Luis Pereira, que és un lletra ferit, però bé, jo crec que la continuïtat de Viadero és bona per tres aspectes. Primer, per la meritocràcia, de dir els resultats bons tenen premi i t'oferim una bona renovació, i segon, perquè ja Viadero ja pot aportar el coneixement del que ha vist. És a dir, ha estat 4 mesos, bueno, 3 mesos i mig, gairebé 4 amb aquesta plantilla, i per tant doncs ja sap com li han respost els jugadors, i això és una vàlua enorme,
Sí, perquè possiblement amb algun retoc pues, pugui fer-se l'equip.
Sí, jo crec que l'ideal...
Però ara falta saber si el nucli de l'equip es queda o no.
Bueno, però això ho veurem dia a dia, però jo crec que ara és molt aviat, perquè evidentment els jugadors que han jugat bé i són joves voldran marxar a Primera Federació. Sí. I això s'ha d'anar enquadrant a mesura que vagin parlant les setmanes. El Lleida Esportiu, tant de bo que pugui renovar, seria l'esquema dorsal, que parlaríem de 12 o 13 jugadors que tothom estaria d'acord, sí, tothom. Sí. Arreglar el tema de la porteria, perquè no pot haver dos bons porters, un ha de jugar i l'altre no, i són joves, fitxar un porter veterà que assumeixi aquest rol de porter suplent i ensenyar l'ofici més al que es quedi, okay, i està preparat si hi ha una baixa forma, fitxar centrals, perquè sol han tingut dos, o sigui, això és numèricament, han de fitxar dos centrals, sempre que hi hagi la continuïtat de Campins i de Nani, Òscar sí que continuarà perquè té una clàusula de 25 partits, sí. Òscar té contracte, igual que Toni Vicente, fitxar un home tipus Yasser també al centre del camp, un home alt, no? Fort,
fort, sí.
I fitxar un extrem i un nou.
Sí, no, que és el més complicat. Reis,
no? Ara, i fitxar, claro, és fàcil dir-ho, amb aquesta taula, però això serien les prioritats, amb 12 o 13 serien els 18 jugadors i a partir d'aquí doncs intentar aspirar tot.
Que és el que, quina és la posició que costarà més de trobar?
Amb el 9. El 9, això és fàcil. El 9.
El 9. No, de trobar-lo sí, de pagar-lo potser és una altra
cosa. No, no, clar, no,
no, difícil de trobar. I, no pregunta-li al Real Madrid.
No, i parlo de continuar amb Xuli a la plantilla, eh? No, sí, és a dir, bueno, parlo de controlar l'esquema de sol també Xuli, però sí, un nou fort, un nou doncs agressiu, que vagi bé de cap i que ens doni aquesta alternativa. Això és molt fàcil dir aquí, eh? Mm. Això és molt fàcil, eh? Després el que tu dius, trobar-ho i que s'ajusti la teva economia és molt més complicat, perquè a banda sempre hem de parlar mateix, és molt fàcil parlar amb els diners dels altres.
Correcte.
Després t'has d'adequar amb els diners que de la butxaca de Luis Pereira.
Clar. El tema judicial del Lleida Esportiu és un altre tema que en algun moment de la temporada l'hem viscut amb certa intensitat, però que des de fa uns mesos ha desaparegut totalment.
No, no, hi ha la vaga, del... no, però no, perquè a més a més hi ha hagut la vaga de funcionaris públics que ha aturat tots els tribunals.
Ja, sí, però... Sí.
I això s'allargarà el plaç.
De totes maneres, l'altre dia que van fer l'efemèride dels 30 anys a Primera Divisió, sí, de futbol, tu, Vanessa Ortega, ja hi eres?
A on?
Als 30 anys de Lleida Primera.
Home, el recordo, sí.
Ah, el recordes? No, 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 era per la teva joventut. Home, era per la teva
15,
joventut.
Tenia quasi 15 anys.
Ah, val, sí, val, val, val.
Si el Sergi ja t'havia posat 28, 29 anys, eh?
No, 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 però...
Moltes gràcies, Sergi, val, però no, em faré 45.
No, però des de fa 20 anys, més de 20 anys, el futbol no celebrem res.
No, no.
No hi ha ni un ascens, no? Perquè ara la companya de Soses ens deia que van fer una rua a Soses, sí, per l'ascens, sí, sí, a segona, sí, catalana, d'Alguaire, d'Artesa de Lleida també, però la ciutat de Lleida i el bàsquet sol hem celebrat una vegada, que és l'ascens a Manresa el 2001.
Sí, sí, sí.
Al Vall del Caprabo Lleida, quan pugem a Manresa. Sí. Si ha hagut les rues de l'hoquei, de les tres competicions europees, però hosti, ja ens mereixem una alegria, eh? Una alegria. Jo em sembla la feia bolla i també pujar a Divisió d'Honor i podem
no,
tenir...
No, encara no, no. No em vulguis tan mal.
No, perquè no seria molta complicació mal, econòmica, ja ho sé, no? Però sí que ens falta, aunque sigui de segona federació, Primera Federació, però bueno, mira, Recreativo de Huelva va fer una festa a Huelva grossa, no? Ja ens toca, eh? Ja ens toca per milers i milers de generacions de lleidatans que no han viscut una alegria esportiva.
I ara l'únic que celebrem són els corners.
Sí, sí, sí. Els
corners.
Bueno, l'1-0 davant del Prat ho vam celebrar, l'1-0, la permanència.
És l'únic que podem celebrar.
Sí, 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 sí.
Home, ara que deies això, Sergi, és veritat, eh? És que fa molts anys, eh?
Home, mira, els teus fills, Ricard, no han vist mai una alegria esportiva... No. Significativa. Reitero, les tres copes d'Europa de l'hoquei, però com ho ha dit Albert Folguera, no es van valorar suficientment.
No, no, no.
No es van apreciar.
No, no, però això jo ho vam dir des d'aquí. No, no, és una competició europea i escolta, aquí...
Tothom ha passat.
Sí, 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 sí. La veritat és que
però,
és una llàstima.
Però sí que ens falta una alegria col·lectiva, no, Vanessa? Ja ens ho mereixem després de tants anys. Potser té el futbol i el bàsquet aquesta potencialitat que tenen altres esports, però no, ho recordaré perquè la companya d'aquí deia, ahir a Soses va haver festa gran a Soses per l'ascens a segona, bueno, catalana.
El
Soses Club de Futbol.
La Vanessa amb el Balafia voler i van pujar.
Sí, però, sí, però Lleida no, és més gran.
Jo entenc potser... el que vol dir el Sergi.
Però no va haver rua, eh?
No, una repercussió més de ciutat i jo entenc el que vol dir el Sergi. Com sabeu, sempre tinc els peus a terra. I, a més, jo me n'alegro molt pels èxits dels altres esports i dels altres clubs i participo activament. Vull dir que jo... Si el Lleida Esportiu aconsegueix alguna cosa important o el Força Lleida, me n'alegraré moltíssim i si puc, hi participaré.
Clar que sí, clar, no, clar. però que ho necessitaríem, ja ens toca, no, Vanessa? Ja ens toca.
Sí, ja ens toca, però també m'agradaria que els altres clubs grans també s'involucressin en els èxits dels altres.
No, si no hi ha grans i petits, per mi no hi ha grans i petits.
Però mira el que arriba a costar, perquè, per exemple, amb el nivell del futbol, el Saragossa porta molt temps
a segona. 10 anys a segona.
Cuidadito, és una ciutat gran.
Home, la quarta d'Espanya, ara. No, la quarta d'Espanya.
El Depor ahir es va quedar a l'Esport és una altra vegada.
Aquesta primera federació. I Déu-n'hi-do el porter del Deportiu ahir,
No, que això de baixar, és a dir, no, l'Espanyol,
l'Espanyol ho passarà malament.
L'Espanyol ha perdut
el Màlaga i cuidadito.
I des de primera FEB qui hi ha? Sí. Que pujat, no. Hi ha Màlaga, Màlaga, Deportivo, Córdoba.
Però vull dir que l'Espanyol ha baixat Murcia. I tenen en ment que la darrera vegada van pujar directe el següent any, i això no és tan fàcil.
No, molt difícil.
És molt complicat.
Per això ara el Lleida, després d'aquestes 15 jornades bones amb Viadero, aviam si tenim una certa continuïtat. Seria molt important canviar de grup, ho sento, sóc l'únic que ho defenso, però el grup valencià, balear i català, que passar ja un overbooking, perquè han pujat molt si no han baixat, és duríssim. Duríssim per terrenys de joc i per economia.
Si tu vols tornar al d'Aragó i País Basc.
Sí. I el de la Rioja, no? I el Numancia.
Sí, però econòmicament és més car.
No. Tu saps el que és anar a Alacant, la Nucía que ha baixat, Orihuela, sí, València, no, Sagunt, no, Alzira. Aquí, el grup a l'altre, en un dia tu fas tot, vas i tornes. Home, pots anar a Sòria un dia, jugues
sí,
a les 5, autocar a les 9, arribes a les 12, dinar i partit i cap a
això
casa.
Això com funciona? El Lleida Esportiu ho demana i s'estudia? O...
No, això és tu ets de la Federació Catalana, el Lleida Esportiu podria fer una carta d'aquelles que fan por el bien del futbol, estamos dispuestos a, para facilitar, no? I després, aviam, fa dos anys eren catalans, aragonesos i el Numancia i la Rioja que ens van a prou bé. Si podem, aquest grup del Lleida actual té overbooking. Això segur.
I crec que és el més fort.
I després han pujat tots els andalusos, eh?
Sí, bueno.
Però per no baixar...
Però al final és el més
ha pujat el Recreativo Granada i el Recreativo de Huelva. Però és molt duríssim aquest grup pels camps. Per camp cert, del Sagún i pels diners també.
Han convocat roda de premsa per presentar la campanya ja d'abonaments del Lleida Esportiu per aquest dijous. O sigui, es començarà aquest dijous ja a...
Se queda un mes i un mig, eh?
Sí, no, el Lleida sí, perquè el Lleida comença l'agost.
Per això...
D'aquí un mes han d'entrenar ja.
Aspiren a 2.500 abonats.
Han baixat 500.
Bueno,
estaria
bueno,
bé.
No, ho dic perquè la setmana passada parlàvem això de la massa social.
Home, jo crec que van acabar 1.700, doncs el final de temporada ha estat bo, si fan uns preus adequats, tant de bo hi hagi 2.500.
2.500 és menys d'un 1% de la població.
Bueno, va, però és el que hi ha, també.
Però bueno, també tenim el bàsquet, tenim el vòlei.
Estem parlant de quarta divisió, però
ja, clar.
Què m'esteu comptant?
No, però ahir al Deportivo n'hi havia 25.000, eh?
Bueno, que sí,
Deportivo de la Coruña estan a 25.000.
Però que estem parlant d'un equip de quarta divisió. Sí,
de molt lluny.
Si poséssim aquesta energia en altres clubs que estan a les lligues de dalt, pues otro gallo nos cantaria també. Vull dir que és que al final jo crec que tots tenim una mica, entre cometes, una mica de culpa en el sentit de que per què no funcionen els altres, perquè sempre ens enfoquem en el futbol. I
no, però és que no funciona ningú. No. Han d'ampliar, quan han parlat de la afluència de públic de l'hoquei o altre, tu en aquest cas ho tens bé, perquè el vòlei omple el Juanjo Garra, però han ampliat el mirall
gratis,
als altres.
Perquè el meu és gratis, si jo fes pagar 5 euros no vindríem.
Però el que passa, Vanessa, ja sé que, presidenta, que això ara no és la taula, aquell famós unió dels equips, no una unificació, sinó una unitat de potser un carnet per tothom i per tots, això és una utopia.
És una utopia perquè no estem parlant dels mateixos interessos. Però no estem parlant dels mateixos interessos. Jo no puc estar al mateix nivell del Força Lleida, del Lleida Esportiu i del Llista Blava. No, és que no puc. Perquè primer, que per haver un partit de voleibol la gent no pagarà. I si de clar, no hi ha més. Jo he de fer altres campanyes d'una altra manera, les cartilles d'assistència, la fidelitat, no sé què, sortejos, tal. Però jo no estic a la mateixa lliure.
Bueno, però ara pregunto, perdó, el Teruel Voleibol com s'ho fa? Per copiar els bons.
Però el Teruel està a Superliga 1.
Sí, però el futbol hi ha pujat, també hi ha bàsquet femení, al final sí, les ciutats tenen el mateix a tot arreu.
El Teruel fa pagar abonament general, per entendre'ns, 90 euros la temporada.
90, val.
Sí. Però que jo no estic en aquesta lliga i jo ho entenc i no vull ser-hi perquè no em pertoque segurament. Però que vull dir que a vegades ens enfoquem en el Lleida Esportiu, 1.700 abonats en quarta divisió, és un èxit.
Sí, o sigui, però també és normal que el club intenti ara, a veure si puc arribar a 2.500, sempre pujant un mes.
Ui, tant,
això sí, clar.
I tant. Però,
el bàsquet també te dirà, a veure si puc pujar 3.000.
avui faré d'Albert Square, també ens hem d'enfocar en què vol aquesta ciutat. Vull dir que és que també...
Sí, sí, és la gran pregunta.
Bueno, doncs pues el dia a dia...
Hi ha dos grans preguntes, aquesta i la segona
però,
és...
Però es fa 5 anys que fem aquesta
ciutat. Se farà abonat l'any vinent o no?
No, els ocupes no.
Encara?
Tampoc, encara.
Però, no, perquè són ocupes.
I si hi ha una resolució judicial?
Llavors sí.
Val. Ah. Si et diuen doncs... que hi ha una resolució del jutge, sí, o jutges, aleshores sí.
Per això deia que el tema judicial corre el risc de que l'oblidem que està allí, però segueix allí.
Oh, clar, que és un problema.
I pot ser un hàndicap, quan s'obri aquest tema, en però quin moment de la temporada...
Això que diem de la massa social, això passa en moltes ciutats. A la Corunya doncs no han pujat, 25.000 persones ahir a l'estadi, també tenen un equip de hockey...
El Liceo, correcte. Sí, sí, el bàsquet.
I bàsquet.
No, però Corunya és més gran, però l'exemple claríssim és Huesca.
Sí, clar.
Que està a prop d'aquí. Huesca, que és... Bueno, que té 50.000 habitants.
Sí, sí.
Clar, té el futbol a segona A, sí. Bàsquet masculí, que ara els va baixar, però tenen l'handbol.
Sí, clar.
Volei no té, no, Huesca, Vanessa?
No.
Però
té... Saragossa Superliga 2, sí. I té Teruela.
Però té l'handbol masculí sempre a la divisió d'honor, des de fa molts anys, sí. Des de fa molts anys.
Sí.
I bueno, i ve que ells ho van combinant i tots els esports van tirant, el bàsquet va pujant i va baixant, però ho tenen allà.
Bueno, no passa res, podem copiar.
I el futbol està segonat.
I que la gent tingui ganes, perquè si no, vull dir, podem copiar totes les estratègies que vulguem. Si la gent no té ganes...
Però tu també has de veure què fan els altres.
No hi ha res, eh?
Què fan els altres.
Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Boli, com sempre un plaer, gràcies.
Adeu, igualment.
Xavi Pérez.
Vinga, una abraçada gran. Bona setmana.
Pensava que anaves a dir bona castanyada.
Oh, no. La castanyada la caparem, però ara... Bueno, que
Sergi Tor, t'escoltem d'aquí un moment a l'informatiu.
Gràcies, fins ara.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda i, escolta, ara segueixes amb la Pilar García Muñiz, després l'informatiu de Cope Catalunya i nosaltres des de Lleida demà a les 12:20.